Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, considera les càrregues de l'1 d'octubre proporcionades i acusa els Mossos d'Esquadra de passivitat, mentre el lendakari Íñigo Urkullu reconeix davant el Suprem que va actuar com a mediador en el procés. Montse Manent.
Zoido ha considerat justificat i proporcionat l'ús de la força per part dels cossos de seguretat durant el referèndum, mentre que Urkullu ha explicat al tribunal que va mediar per aconseguir que es convoquessin eleccions a Catalunya.
Creo que tuvieron una actuación proporcional, racional, y que se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo como era la celebración del referéndum se pudiera hacer.
La posibilidad de que disuelto el Parlament de Cataluña y convocada las elecciones hiciera que no se aplicara definitivamente el 155, pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del gobierno español.
El Parlament dona llum verda al decret llei que fixa els 15 minuts mínims de precontractació per als vehicles de lloguer amb conductor, els VTC.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha negat que s'hagi volgut actuar contra Uber o Cabify amb aquesta normativa. Des de Ciutadans, la diputada Marina Bravo considera que el decret enquista el conflicte.
Hi ha qui afirma que hem fet fora Uber i Cabify i és fals, és rotundament fals. Se n'han anat perquè hem volgut. Ho han fet d'un dia per l'altre. Es voten empreses que poden tancar per decisió pròpia en 24 hores i deixar l'estacada a centenars de treballadors.
Este decreto no ha pensado en ningún momento en la ciudadanía. En lugar de resolver un conflicto, lo enquista. Y además genera otros, que lo dice el propio dictamen.
Tanca el Mobile World Congress amb xifres rècord d'assistents. 109.000 persones han passat pel Congrés.
Són 2.000 assistents més que l'any passat en una edició amb 2.400 expositors. El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, destaca els beneficis que el Congrés aporta a l'economia a llarg termini.
Hi ha un impacte més a llarg termini, que és com això ens està ajudant, ens està impulsant la nostra economia. Hi ha una nova economia a aquest moment, l'economia 4.0, aquesta revolució digital que estem immersos. Esdeveniments com aquests ajuden realment a atraure talent, ajuden realment a que empreses decideixin instal·lar-se a casa nostra per tirar endavant les seves activitats. I això, entre altres raons, és gràcies al mobile.
A Catalunya, 350.000 persones pateixen malalties minoritàries, la majoria d'origen genètic.
Una d'aquestes malalties és l'hemiplàgia alternant, actualment sense cura, i que pateixen 8 persones a Catalunya. L'Oliver Gambús, de 3 anys, és un dels afectats, i Bridget Brans, la seva mare, ha explicat a la xarxa com viu en aquesta situació.
Impotència, realment, i molt, molta tristesa, però també dona força de intentar de trobar alguna cosa, no? d'ajudar-li d'alguna manera.
L'Auditori de Girona es vesteix de gala per entregar els premis en Enderroc d'enguany.
Els Catarres i Doctor Prats es perfilen com els grans triomfadors de la nit.
FM Girona, Sisu García.
Uns guardons pels que ja s'ha tancat la votació popular, havent batut participació amb més de 50.000 vots de persones úniques. El rànquing de nominacions de la votació popular està liderat per els Catarres, amb 5, i Doctor Prats i Alfred García, amb 4. Entre els premiats que ja es coneixen hi ha La Trinca, amb el Premi Enderroc d'Honor, i Joan Manuel Serrat, amb el Premi a la Trajectòria. Durant la gala s'interpretaran a l'escenari fins a 10 actuacions exclusives de l'escena musical catalana, incloent noves incorporacions com L'Últim Indi.
Notícies en xarxa, edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs poques novetats meteorològiques hem d'explicar per aquesta jornada de dijous. Hem de continuar parlant de l'anticicló, d'un temps força estable, assolellat, només enterbolit, això sí, per algunes bandes de núvols alts que creuen el país, però en general, insistim, continua l'ambient molt estable. A diferència d'ahir, però, avui sí que sembla que les temperatures, les màximes, doncs són una miqueta més baixes, entre un o un parell de graus a tot estirar. Això vol dir que encara doncs, la suavitat de temperatures al centre del dia encara és força evident. De cara a demà, però divendres sí que sembla que el termòmetre encara podria baixar una miqueta més i aquestes temperatures encara, això sí, es mantindran en clar contrast amb els valors nocturns i els diurns. De cara al cap de setmana, de moment, es manté l'estabilitat. És possible que encara hi hagi alguns intervals de núvols baixos a punts costaners, però en conjunt esperem un ambient força assolellat i en temperatures en general, si fa no fa, com la dels darrers dies. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluïsa Lopo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, situació complicada aquesta tarda per circular sobretot a les rondes de Barcelona. En trobareu retencions en ambdues rondes i en ambdós sentits de la marxa, en el cas de la ronda litoral, amb retencions destacades en sentit Besòs des de la zona franca fins a la Barceloneta i en sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Port. A la ronda de dalt, en sentit Llobregat, també trobareu retencions des del nus de la Trinitat ben bé fins a la Vall d'Hebron i en sentit Besòs des d'Esplugues fins via Júlia. Pel que fa a la resta de vies, retencions destacades també a aquesta hora, els accessos nord a l'AP7, al Papiol i a Barberà del Vallès en sentit sud cap a Martorell, també a la B30, a Cerdanyola del Vallès i Barberà per enllaçar amb la C58 i a la C58 en diversos trams, sobretot a Montcada i Reixac i Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i també a Sant Quirze del Vallès en sentit Manresa. A la C17 també carregada a aquesta hora a Parets del Vallès en ambdós sentits de la marxa i ja per acabar els accessos sud, retencions habituals a la 2 de Sant Joan d'Espí en direcció a Barcelona i destacades a les cues que encara estan o resten a la B23, al Papiol d'enllaç amb la P7, Esplugues també de Llobregat en direcció a la capital catalana i en un tram a la C32, Esplugues de Llobregat de connexió amb les rondes. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat al Tribunal Suprem l'actuació de les forces de seguretat durant la consulta de l'1 d'octubre. En el seu testimoni, durant el judici al procés, ha assegurat que no va conèixer els detalls de l'operatiu i ha retret a la direcció dels Mossos d'Esquadra que no donés el suport necessari per complir les ordres judicials. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Juan Ignacio Zoido no s'ha mogut ni una línia del que ja havia defensat en altres ocasions. L'exministre de l'Interior considera que Policia Nacional i Guàrdia Civil van actuar amb professionalitat.
Creo que tuvieron una actuación proporcional, racional y que se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo como era la celebración del referéndum se pudiera hacer.
De fet, Zoido ha parlat de grups organitzats que van impedir l'actuació de les forces de seguretat que fins i tot van patir agressions, tot plegat assegurat sense el suport suficient dels Mossos d'Esquadra.
Si no se hubiese facilitado que se celebrara ese referéndum ilegal, qué es lo que hubiera sucedido. Pero qué hubiera sucedido, aunque se hubiese hecho todo eso, si en lugar de los 6.000 y algo, 7.000 mozos de escuadra, hubiese estado el número de mozos que siempre se suele establecer, que es el número de 12.000, y al que hubiesen estado apoyados 1.000 hombres más de fuerza de seguridad del Estado, y además incluso otros miembros de la policía o de la Guardia Civil que hubieran estado.
En tot moment, però, Zoido ha descarregat la responsabilitat de l'operatiu a les persones sobre el terreny, com el coordinador policial, el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
A la sessió del matí, el lendakari Íñigo Urkullu ha desmentit Mariano Rajoy en afirmar que va mediar entre ell i Puigdemont per evitar la declaració d'independència i l'aplicació del 155. De la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que va exigir al delegat del govern, Enric Millo, que aturés les càrregues policials de l'1 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El lendakari Íñigo Urkullu ha detallat com va intentar mediar des de l'estiu del 2017 entre els presidents Rajoy i Puigdemont, fins i tot reunint-s'hi en persona per trobar espais de diàleg. Volia que Puigdemont convoqués eleccions i que no s'apliqués l'article 155.
La intuïció se basava en la posibilidad de que disuelto el Parlament de Catalunya i convocadas les eleccions por el president Puigdemont, hiciera que no se aplicara definitivamente el 155, pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del gobierno español.
Ahir l'expresident del govern Mariano Rajoy va dir que no s'hi havia reunit i que no hi va haver mediadors. El diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha negat violència al 20S.
Parece una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo, racista.
Vamos a ver, señor Rufián, por favor.
Pues se me había quedado claro.
Le ha hecho una pregunta muy concreta a la Acción Popular. Si usted tuvo conocimiento como testigo privilegiado de los términos en que tuvo que salir la comisión judicial. ¿Tuvo conocimiento, sí o no? ¿Se contesta con un monosílabo?
No, es una fake news como que el castellano está perseguido en Cataluña.
L'ex líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachín, ha explicat que es va concentrar el 20 de setembre i va votar l'1 d'octubre com milers de no independentistes.
En Cataluña hay mucha gente que no es independentista, que el día 1 de octubre fue a votar, la golpearon por ir a votar en contra del projecte independentista.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que l'1 d'octubre va trucar el delegat del govern, Enric Millo, perquè aturés les càrregues policials.
Y le exigí que se pararan, creo que lo hicieron muchas otras personas, creo que debió recibir muchas llamadas ese día el señor Enric Millo, delegado del gobierno en ese entonces, y le exigí, como mucha otra gente, que pararan inmediatamente esas cargas policiales.
Colau ha dit que li trenca l'ànima veure Cuixart i la resta de presos al Suprem i que si es jutja l'1 d'octubre haurien de ser milions les persones acusades.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El ple del Parlament ha donat llum verda al decret llei que fixa els 15 minuts mínims de precontractació per als vehicles de lloguer amb conductor, els VTC. El text ha tirat endavant amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el PSC, els Comuns i la CUP.
Desenes de conductors de VTC s'han concentrat davant del Parlament. A dins de l'hemicicle hi havia representants del sector i també del taxi. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha defensat el decret assegurant que ja hi ha cotxes que treballen sense problemes aplicant aquestes condicions. Calvet també ha negat que amb aquesta normativa s'hagi volgut actuar en contra d'Uber i Cabify.
Hi ha qui afirma que hem fet fora Uber i Cabify i és fals, és rotundament fals. Se n'han anat perquè hem volgut. I ho han fet d'un dia per l'altre. Es voten empreses que poden tancar per decisió pròpia en 24 hores i deixar l'estacada a centenars de treballadors.
El PP i Ciutadans han retret al govern que tiri endavant la norma malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries consideri que vulnera el dret de llibertat d'empresa. La diputada Marina Bravo de Ciutadans creu que amb el decret s'enquista el conflicte.
Este decreto no ha pensado en ningún momento en la ciudadanía, apenas la han nombrado, apenas ha nombrado a los usuarios en su intervención. En lugar de resolver un conflicto, lo enquista, lo deja allí enquistado y además genera otros, que lo dice el propio dictamen.
L'executiu ja treballa la llei integral del transport de viatgers en vehicles de menys de 9 places de cara a l'abril.
I avui, finalment, també han començat les obres del túnel del Coll de l'Illa a la 27 entre Valls i Montblanc. Ha estat amb un acte oficial de la delegada del govern, Teresa Cunillera, però amb les notables absències dels alcaldes afectats.
La delegació del govern ha donat avui el tret de sortida a les obres d'aquest complex túnel que ha d'unir Valls i Montblanc a l'A27 i que compta amb un pressupost de 115 milions d'euros. L'acte, però, no ha comptat amb la presència dels alcaldes d'aquests dos municipis, Albert Batet i Josep Andreu. La delegada Teresa Cunillera ha justificat la seva absència perquè, segons ha dit, mai no s'han posat en contacte amb ella ni han fet cap reclamació.
Aquests alcaldes mai s'han posat en contacte amb mi, mai he tingut jo cap reclam ni cap crida per part d'ells. M'hagués agradat, eh? Nosaltres hem fet la feina perquè creiem que la teníem que fer. Si anem més acompanyats, sempre t'ajuda això, no? Perquè fas més potència, més projecció, però és igual, l'obra està aquí i estic sent alcaldes estan igual de contents que jo avui.
Amb l'acte d'avui s'ha desencallat un projecte aturat durant anys per problemes tècnics i que implica la construcció d'un túnel d'un quilòmetre i mig de longitud i fins a 120 metres de profunditat. Es tracta del quart i últim tram pendent d'executar de l'autovia A27 entre Tarragona i Montblanc.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Aquesta tarda ha tancat les portes al Mobile World Congress al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i ho ha fet amb xifres de rècord. Enguany, 109.000 persones han visitat el Congrés, que ha comptat amb 2.400 expositors.
Són 2.000 visitants més que l'any passat, en una edició que es considera la millor de la Fira del Mòbil de Barcelona i que ha comptat amb assistents de més de 200 països. El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha destacat els beneficis que el Congrés aporta a l'economia a llarg termini.
Hi ha un impacte més a llarg termini, que és com això ens està ajudant, ens està impulsant la nostra economia. Hi ha una nova economia a aquest moment, l'economia 4.0, aquesta revolució digital que estem immersos. Esdeveniments com aquests ajuden realment a atraure talent, ajuden realment a que empreses decideixin instal·lar-se a casa nostra per tirar endavant les seves activitats. I això, entre altres raons, és gràcies al mobile.
Una activitat que s'ha notat amb força als aeroports catalans. El Prat han augmentat un 95% els vols privats d'aquesta setmana. La despesa en comerços ha pujat un 36% i la de la restauració un 42%. L'aeroport de Girona Costa Brava ha registrat 72 vols charter i el de Reus ha fet 10 operacions relacionades amb el Mobile World Congress.
A Catalunya, 350.000 persones pateixen malalties minoritàries, la majoria d'origen genètic. Són dades difoses per la Generalitat, coincidint avui amb el Dia Mundial de les Malalties Rares, anomenades així pel baix nombre d'afectats de cadascuna.
N'hi ha més de 100.000 i 9 de cada 10 pacients no tenen tractament específic. Una d'aquestes malalties és l'hemiplegia alternant de la infància, que pateixen 8 persones a Catalunya.
Un dels afectats és l'Oliver Gambús, un nen de Barcelona de 3 anys. Maite Pola, bona tarda. Quina mena de malaltia és l'hemiplegia alternant?
L'origen de l'hemiplegia de l'Oliver és la mutació d'un gen i de moment no té cura. El futur és incert. Els neuròlegs han advertit la Bridget i el Marc que en qualsevol moment el seu fill pot tenir un brot greu que el faci retrocedir en totes les habilitats en què hagi avançat fins a aquell moment.
Impotència, realment, i molta tristesa, però també dona força d'intentar de trobar alguna cosa, no? d'ajudar-li d'alguna manera.
A Catalunya existeix infraestructura, com l'Hospital de Sant Joan de Déu, i excel·lents professionals, però no prou finançament. L'esperança dels pares d'aquesta criatura són els investigadors internacionals. El pare i la mare de l'Oliver miren el futur amb optimisme gràcies a la solidaritat.
La societat doncs, també et dona alegries, no?
O sigui, esperança sí que n'hi ha.
Anem ara fins a Sabadell perquè a hores d'ara se celebra una manifestació en contra del trasllat del servei d'oncologia infantil de l'Hospital Parc Taulí a la Vall d'Hebron. La protesta ha arrencat a les 6 de la tarda davant de l'hospital per dirigir-se a l'Ajuntament, on aquesta tarda es celebrava el ple municipal. Sembla, doncs, que no podem connectar amb aquesta informació. Seguirem endavant i més tard intentarem recuperar aquesta crònica. Repassem de moment altres notícies destacades del dia. Declarat un episodi d'alta contaminació per partícules en suspensió que afecta els 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre ells, Sant Cugat del Vallès. Cugat.cat, Roger Quartielles.
Bona tarda. És per això que la Generalitat ha activat els protocols per reduir aquests nivells, que de moment no comporten restriccions en la mobilitat perquè l'alta contaminació atmosfèrica detectada no és de diòxid de nitrogen. Les administracions, però, recomanen prioritzar el transport públic i els trajectes a peu o bicicleta i regular la climatització de les llars, entre d'altres. També moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars. L'activació dels protocols contra la contaminació atmosfèrica es va iniciar amb l'avís preventiu a més aquest dimarts i ara s'han elevat com a conseqüència de la persistència de l'estabilitat atmosfèrica per un potent anticicló i per l'augment de les emissions vinculades a la mobilitat, que han fet incrementar la concentració de partícules en suspensió a l'aire. Sant Cugat forma part de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona.
A Tarragona, l'edifici de la Tabacalera es convertirà en el principal centre cultural i social de la ciutat. Avui s'ha presentat el projecte definitiu d'aquest espai a 10 anys vista i amb una inversió superior als 100 milions d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Es tracta d'un projecte que vol vertebrar aquest edifici actualment tancat. Tota la ciutat té una voluntat integradora. Segons han explicat els arquitectes responsables d'aquest pla, el gran repte és obrir l'edifici a la ciutadania. Així ho ha dit Jordi Portal, un dels arquitectes.
Aquesta voluntat integradora, no? Hem d'aconseguir que la Tabacalera es recuperi per la ciutat i la forma de fer-ho és posar-la en relació amb aquesta. Crear un nou fòrum per la ciutat.
Així, doncs, es tracta d'un projecte que es farà en 8 fases i costarà uns 112 milions d'euros. Com ja s'havia dit, s'instal·larà al Museu Nacional d'Arqueologia i també hi haurà una biblioteca de 7.000 metres quadrats. Es crearà el Centre de Creació Contemporània, autogestionat, hi haurà el Museu Municipal i també una rambla comercial vinculada a la cultura.
I encara una notícia d'última hora, el jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha decretat presó provisional sota fiança per dos dels detinguts dimarts en l'operació contra els Àngels de l'Infern.
El jutjat ha detectat una fiança de 6.000 euros per als dos detinguts. Per als altres 10 detinguts que avui han passat a disposició judicial s'ha decretat llibertat provisional amb mesures com la retirada del passaport, prohibició de sortir del país i compareixença al jutjat. L'operació es va saldar amb 19 detinguts per delictes de tràfic de drogues i contra el patrimoni, així com pertinença a organització criminal. Es van fer escorcolls al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, el Maresme i Barcelona.
Doncs sembla que ara sí estem en condicions de tornar cap a Sabadell. Repetim que a hores d'ara se celebra una manifestació en contra del trasllat del Servei d'Oncologia Infantil de l'Hospital Parc Taulí a la Vall d'Hebron, i la protesta ha arrencat a les 6 de la tarda davant de l'hospital per dirigir-se a l'Ajuntament, on aquesta tarda se celebra el ple municipal. Ràdio Sabadell, Helena Molís, bona tarda. En quin punt es troba aquesta protesta?
Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment la protesta ja ha acabat, ja fa uns minuts que ha acabat, com tu bé deies. La manifestació, que ha acumulat fins a més de 200 persones, ha sortit a les 6 de la tarda des de l'Hospital de Sabadell, des de l'Hospital Taulí, i ha recorregut tots els carrers del centre de la ciutat fins a arribar a l'Ajuntament. En aquesta manifestació s'han pogut sentir càntics a favor de que aquest servei es quedi a l'Hospital de Sabadell, però també s'han pogut sentir càntics en contra de grups com Esquerra i el PDeCAT, que van votar a favor del tancament d'aquest servei. Recordem que CatSalut, és a dir, la Generalitat, ja fa un mes que va ordenar el trasllat de tot aquest servei, és a dir, dels pacients, però també de dos dels seus professionals, cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, argumentant que sí, es centralitzaven tots els serveis d'oncologia pediàtrica en un mateix centre de referència, els pacients, és a dir, els infants, tindrien molt més bon servei. I de moment això és tot. Com dèiem, la manifestació ha aconseguit acumular fins a més de 200 persones que han arribat aquí a la plaça Sant Roc, és a dir, a la plaça de l'Ajuntament, han arribat i han llegit el manifest. En aquest punt ha sigut quan alguns dels regidors del ple de l'Ajuntament, que en aquest moment estan reunits, han baixat amb els manifestants i els han acompanyat durant aquests moments en què s'ha llegit el manifest.
Gràcies, doncs, Helena Molits, per aquesta darrera hora des de Ràdio Sabadell.
Cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant...
Obrim Cultura, la festa de la música catalana. Els Premis Enderroc tornen a Girona a partir de les 9 del vespre. Una gala des de l'Auditori de la capital gironina i que es podrà seguir a través de les televisions locals adherides a la xarxa. Els Catarres i Doctor Prats es perfilen com els grans triomfadors de la nit. FM Girona, Siso García.
L'Auditori de Girona acull aquest vespre la 21a gala anual dels Premis de la Música Catalana que proclama la revista Enderroc. Uns guardons pels que ja s'ha tancat la votació popular, havent batut rècord de participació amb més de 50.000 vots de persones úniques. El rànquing de nominacions de la votació popular està liderat per Els Catarres, amb 5, i Doctor Prats i Alfred García, amb 4. Entre els premiats que ja es coneixen hi ha La Trinca, amb el Premi Enderroc d'Honor, i Joan Manuel Serrat, amb el Premi a la Trajectòria. Durant la gala s'interpretaran a l'escenari fins a 10 actuacions exclusives de l'escena musical catalana, incloent noves incorporacions com L'Últim Indi, el nou projecte d'Eduard Costa després de la seva etapa als Amics de les Arts. Tot l'acte serà retransmès en directe per la xarxa audiovisual local a través de les televisions i ràdios locals catalanes, gràcies als mitjans tècnics i humans de Televisió de Girona.
I avui és dijous gras i arrenquen els carnavals a bona part de Catalunya. A Palamós centren els actes en el públic infantil. Alumnes de les escoles i les llars d'infants del municipi han pres part al matí en una gran cercavila de disfresses. Aquesta tarda els més petits gaudeixen d'una gran festa amb música i ball. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Bona tarda. Els alumnes de les escoles de Palamós han estat convocats des de primera hora del matí a la nau dels 50 metres, on s'ha fet un taller de disfresses. Ja ben guarnits, han sortit a fer la rua infantil, una activitat que s'ha recuperat aquests últims 3 anys. Ho celebra el director de l'escola Badruna de Palamós, Mario Mercader, que lloa els valors pedagògics i socials de la festa del carnaval.
Jo crec que el tema del carnaval a Palamós ha arrelat molt fort. Ja fa molts anys que és una festa quasi tan gran com la festa major, i la veritat és que ho viuen molt, i bueno, si li busquem la part pedagògica i, en aquest cas, doncs, social, doncs millor.
El Carnestoltes i la reina del Carnaval de Palamós han visitat al llarg del dia les escoles del municipi. A aquesta hora, la mainada gaudeix d'un animat ball infantil. El carnaval continuarà aquesta matinada i ho farà ben d'hora, amb la Despertar.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí La Seu afronten la Copa de la Reina a Vitòria.
L'Espart City Leaf Girona ja és a semifinals després de superar el València per 52-49. D'aquí uns minuts, a 7:45, el Cadí jugarà davant les anfitriones de l'Araski. Si l'equip de La Seu d'Urgell supera les basques, hi haurà semifinal catalana.
Badalona acull l'Spanish Open Karate.
Aquest pròxim dissabte, el poliesportiu del barri badaloní Llefià aplegarà 200 competidors procedents de 16 estats. La competició referent del calendari europeu comptarà amb les proves de comitè, combat i kata coreografia.
Arriba el moment clau de la temporada per al Club Gel Puigcerdà.
El conjunt cerdà afronta aquest cap de setmana els primers dos partits de la final de la Lliga Espanyola d'Hoquei Gel. Dissabte jugarà el primer partit i diumenge el segon. La final és el millor de 5 partits. Per tant, el primer que en guanyi 3 s'endurà el títol de campió.
Ràdio Ripoll, Albert Güell.
Feia 4 anys que el Gel Puigcerdà no es classificava per la final de la Lliga Regular Espanyola. Un fet que es va confirmar el darrer cap de setmana, quan els de la Cerdanya van vèncer el segon partit de semifinals contra el Barça i van sumar així la segona victòria consecutiva contra el conjunt blaugrana. El partit que els va donar l'accés a la final va acabar amb empat a 6 gols i es va haver de decidir a la pròrroga. Els locals van fer el 7-6 per mitjà de Boronat. Així es va viure des de dins, com ho explica Kusta Tuohima.
Fue un partido muy duro, muy igualado, muy disputado. Hemos sufrido mucho de expulsiones. Gracias por la gente, por la afición. Hemos cogido mucha energía y al final hemos podido ganar. Es lo que hacen los grandes equipos.
El Xuri Urdin es va classificar per la final després de guanyar contra el Majadahonda.
Arriba la tercera edició de la Marxa Heroica amb nous recorreguts i amb una pràctica esportiva sostenible.
La prova es farà aquest diumenge a Fulleda, a la comarca de les Garrigues, en les distàncies de 30, 18 i 10 quilòmetres no competitives. Aquesta Marxa Heroica està plantejada de manera que serveixi com a plataforma perquè els participants facin una descoberta d'un municipi que no arriba als 90 habitants.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. El Pou.
El Living Lab de la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres a Sant Cugat del Vallès ha iniciat un projecte de ciència ciutadana que consisteix en digitalitzar els capitells del monestir de Sant Cugat i convertir-los també en un model imprès en 3D. Per saber una mica més com funciona aquest projecte, quins són els objectius i com funciona tot plegat, tenim nosaltres a un dels impulsors, el Fernando Vilariño, que a més és professor de l'Autònoma i subdirector del Centre de Visió per Computador de la mateixa universitat. Fernando, moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu.
Heu acabat ara fa poc la primera fase d'aquest projecte. Des del punt de vista tècnic, com funciona?
Aquest projecte va començar fa ja uns mesos, amb el museu, que de fet ja hem portat converses des de fa anys. El que volíem era fer un catàleg en 3D d'una de les joies de la corona del patrimoni cultural de Sant Cugat, que són els capitells romànics del claustre del monestir. Llavors, el que vam acordar fer és una acció que va constar de diverses parts. La primera és una acció de capacitació, ensenyar, compartir amb els usuaris de la biblioteca Miquel Batllori, on es troba el Living Lab, com fer un escaneig en 3D fent servir els seus telèfons mòbils, és a dir, una tecnologia a l'abast de tothom. Després d'aquest primer taller, faríem una sortida al museu, per tal de fer fotos als capitells i amb aquestes fotos poder crear els nostres models 3D. I la tercera fase seria ja fer els models en 3 tridimensionals penjats a una web. Per últim, per tal de tenir una versió física d'aquests capitells, els hem imprès fent servir una impressora 3D.
I la pregunta de ser és la pregunta central de tot plegat. Per què?
Perquè això està dintre d'un context, que és el Library Living Lab. El Library Living Lab és un projecte que ja porta anys, és un espai que es troba a la Biblioteca Miquel Batllori, en el qual volem explorar com la tecnologia transforma l'experiència cultural de la gent.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, considera les càrregues de l'1 d'octubre proporcionades i acusa els Mossos d'Esquadra de passivitat, mentre el lendakari Íñigo Urkullu reconeix davant del Suprem que va actuar com a mediador en el procés. Montse Manent.
Zoido ha considerat justificat i proporcionat l'ús de la força per part dels cossos de seguretat durant el referèndum, mentre que Urkullu ha explicat al tribunal que van mediar per aconseguir que es convoquessin eleccions a Catalunya.
Creo que tuvieron una actuación proporcional, racional, y que se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo como era la celebración del referéndum se pudiera hacer.
La posibilidad de que disuelto el Parlamento de Cataluña y convocadas las elecciones hiciera que no se aplicara definitivamente el 155, pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del Gobierno español.
El Parlament dona llum verda al decret llei que fixa els 15 minuts mínims de precontractació per als vehicles de lloguer amb conductor, els BTC.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha negat que s'hagi volgut actuar contra Uber o Cabify amb aquesta normativa. Des de Ciutadans, la diputada Marina Bravo considera que el decret enquista el conflicte.
Hi ha qui afirma que hem fet fora Uber i Cabify i és fals, és rotundament fals. Se n'han anat perquè hem volgut. Ho hem fet d'un dia per l'altre. Es voten empreses que poden tancar per decisió pròpia en 24 hores i deixar l'estacada a centenars de treballadors.
Este decreto no ha pensado en ningún momento en la ciudadanía. En lugar de resolver un conflicto, lo enquista. Y además genera otros, que lo dice el propio dictamen.
Tanca el Mobile World Congress amb xifres rècord d'assistents. 109.000 persones han passat pel Congrés.
Són 2.000 assistents més que l'any passat en una edició amb 2.400 expositors. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat els efectes per a l'economia catalana d'aquests bons resultats del Mobile.
Ha estat el millor Mobile de la història, ja no des d'una perspectiva de la quantitat de visitants que han vingut, sinó sobretot de la qualitat. Tenim a Catalunya el que és una de les principals indústries del futur, el que és un dels principals elements que ens permetrà progressar en l'àmbit econòmic i social en els propers anys.
A Catalunya, 350.000 persones pateixen malalties minoritàries, la majoria d'origen genètic.
Una d'aquestes malalties és l'hemiplegia alternant, actualment sense cura i que pateixen 8 persones a Catalunya. L'Oliver Gambús, de 3 anys, és un dels afectats i Bridget Brands, la seva mare, ha explicat a la xarxa com viuen aquesta situació.
Impotència, realment, i molta tristesa, però també et dona força d'intentar de trobar alguna cosa, no? d'ajudar-li d'alguna manera.
Tret de sortir del carnaval, el Carnaval de Torelló amb la tradicional festa del Pollasso.
És el primer acte multitudinari del Carnaval de Terra Endins que arriba amb algunes novetats.
El nou FM, Isaac Moreno.
També tindrà més paper el cavaller, segons explica Eduard Autonell, un dels directors del ritual.
Diguéssim que el cavaller de Gran Pollasso té una mica més d'interacció amb Xapot, el bruixot, diguéssim que parlen més, hi ha una mica més de text, i també la Fortiana, la Marrana, doncs s'ha empoderat una mica, diguéssim, pren decisió sobre el ritual, diguéssim que ella és qui decideix si hi ha carnaval o no.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs poques novetats meteorològiques hem d'explicar per aquesta jornada de dijous. Hem de continuar parlant de l'anticicló, d'un temps força estable, assolellat, només enterbolit, això sí, per algunes bandes de núvols alts que creuen el país, però en general, insistim, continua l'ambient molt estable. A diferència d'ahir, però, avui sí que sembla que les temperatures, les màximes, doncs són una miqueta més baixes, entre un o un parell de graus a tot estirar. Això vol dir que encara doncs, la suavitat de temperatures al centre del dia encara és força evident. De cara a demà, però divendres, sí que sembla que el termòmetre encara podria baixar una miqueta més i aquestes temperatures encara, això sí, es mantindran en clar contrast amb els valors nocturns i els diurns. De cara al cap de setmana, de moment, es manté l'estabilitat. És possible que encara hi hagi alguns intervals de núvols baixos a punts costaners, però en conjunt esperem un ambient força assolellat i en temperatures en general, si fa no fa, com la dels darrers dies. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a aquesta hora encara se circulen complicacions, sobretot a la A2, a Sant Feliu de Llobregat en direcció Lleida, també d'altres vies dels accessos sud com la B23, el Papiol d'enllaç amb l'AP7 i Esplugues en direcció a la capital catalana i també en un altre tram d'uns 3 quilòmetres a la C32, Esplugues de Llobregat, de connexió amb les rondes en direcció a Nus de la Trinitat. Perquè fa accessos nord, retencions també destacades a aquesta hora a l'AP7, al Papiol i a Barberà del Vallès en sentit sud cap a Martorell. També la C58 presenta diversos trams d'aturades, tant a Montcada i Reixac en direcció a la capital catalana, com a Sant Quirze del Vallès, en ambdós sentits de la marxa. A la C59 a Palau Solità i Plegamans també trobareu uns 3 quilòmetres de cua en direcció a Mollà i a la C60 a Argentona en direcció a Mataró. Pel que fa a la ronda, situació també complicada pel que fa al trànsit a aquesta hora, tot i així els trams més destacats a la ronda litoral en sentit P2 des de la zona franca fins a la Barceloneta i a Esplugues, i a la ronda de dalt, perdó, des d'Esplugues fins ben bé la via Augusta. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat al Tribunal Suprem l'actuació de les forces de seguretat durant la consulta de l'1 d'octubre. En el seu testimoni, durant el judici al procés, ha assegurat que no va conèixer els detalls de l'operatiu i ha retret a la direcció dels Mossos d'Esquadra que no donés el suport necessari per complir les ordres judicials. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Juan Ignacio Zoido no s'ha mogut ni una línia del que ja havia defensat en altres ocasions. L'exministre de l'Interior considera que Policia Nacional i Guàrdia Civil van actuar amb professionalitat.
Creo que tuvieron una actuación proporcional, racional y que se vieron abocados en ocasiones a tener que hacer un uso racional de la fuerza para impedir que un acto delictivo como era la celebración del referéndum se pudiera hacer.
De fet, Zoido ha parlat de grups organitzats que van impedir l'actuació de les forces de seguretat que fins i tot van patir agressions. Tot plegat assegurat sense el suport suficient dels Mossos d'Esquadra.
Si no se hubiese facilitado que se celebrara ese referéndum ilegal, ¿qué es lo que hubiera sucedido? ¿Pero qué hubiera sucedido, aunque se hubiese hecho todo eso, si en lugar de los 6.000 y algo, 7.000 mozos de escuadra, hubiese estado el número de mozos que siempre se suele establecer, que es el número de 12.000, y al que hubiesen estado apoyados por 6.000 hombres más de fuerza de seguridad del Estado, y además incluso otros miembros de la policía o de la Guardia Civil que hubieran estado?
En tot moment, però, Zoido ha descarregat la responsabilitat de l'operatiu a les persones sobre el terreny, com el coordinador policial, el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
I a la sessió del matí, el lendakari Íñigo Urkullu i Mariano Rajoy han afirmat que va mediar entre ell i Puigdemont per evitar la declaració d'independència i l'aplicació del 155. De la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que va exigir al delegat del govern, Enric Millo, que aturés les càrregues policials de l'1 d'octubre. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El lendakari Íñigo Urkullu ha detallat com va intentar mediar des de l'estiu del 2017 entre els presidents Rajoy i Puigdemont, fins i tot reunint-s'hi en persona per trobar espais de diàleg. Volia que Puigdemont convoqués eleccions i que no s'apliqués l'article 155.
La intuïció se basava en la
posibilidad de que disuelto el Parlament de Cataluña y convocadas las elecciones por el presidente Puigdemont hiciera que no se aplicara definitivamente el 155, pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del gobierno español.
Ahir l'expresident del govern Mariano Rajoy va dir que no s'hi havia reunit i que no hi va haver mediadors. El diputat d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha negat violència al 20S.
Parece una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo, racista.
Vamos a ver, señor Rufián, por favor.
Pues si no había quedado claro.
Le ha hecho una pregunta muy concreta a la Acción Popular, si usted tuvo conocimiento como testigo privilegiado de los términos en que tuvo que salir la Comisión Judicial. ¿Tuvo conocimiento, sí o no? ¿Se contesta con un monosílabo?
No, es una fake news como que el castellano está perseguido en Cataluña.
L'exlíder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachín, ha explicat que es va concentrar el 20 de setembre i va votar l'1 d'octubre com milers de no independentistes.
En Cataluña hay mucha gente que no es independentista, que el día 1 de octubre fue a votar, la golpearon por ir a votar en contra del proyecto independentista.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que l'1 d'octubre va trucar al delegat del govern, Enric Millo, perquè aturés les càrregues policials.
Y le exigí que se pararan, creo que lo hicieron muchas otras personas, creo que debió recibir muchas llamadas ese día el señor Enric Millo, delegado del gobierno en ese entonces, y le exigí, como mucha otra gente, que pararan inmediatamente esas cargas policiales.
Colau ha dit que li trenca l'ànima veure Cuixart i la resta de presos al Suprem i que si es jutja l'1 d'octubre haurien de ser milions les persones acusades.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El ple del Parlament ha donat llum verda al decret llei que fixa els 15 minuts mínims de precontractació per als vehicles de lloguer amb conductor, els VTC. El text ha tirat endavant amb els vots de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el PSC, els Comuns i la CUP.
Desenes de conductors de VTC s'han concentrat davant del Parlament. A dins de l'hemicicle hi havia representants del sector i també del taxi. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha defensat el decret assegurant que ja hi ha cotxes que treballen sense problemes aplicant aquestes condicions. Calvet també ha negat amb aquesta normativa que s'hagi volgut actuar en contra d'Uber i Cabify.
Hi ha qui afirma que hem fet fora Uber i Cabify i és fals, és rotundament fals. Se n'han anat perquè hem volgut. I ho han fet d'un dia per l'altre. Es voten empreses que poden tancar per decisió pròpia en 24 hores i deixar l'estacada a centenars de treballadors.
El PP i Ciutadans han retret al govern que tiri endavant la norma, malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries consideri que vulnera el dret de llibertat d'empresa. La diputada Marina Bravo, de Ciutadans, creu que amb el decret s'enquista el conflicte.
Este decreto no ha pensado en ningún momento en la ciudadanía, apenas la han nombrado, apenas ha nombrado a los usuarios en su intervención. En lugar de resolver un conflicto, lo enquista, lo deja allí enquistado y además genera otros, que lo dice el propio dictamen.
L'executiu ja treballa en la llei integral del transport de viatgers en vehicles de menys de 9 places de cara a l'abril.
A Lleida, el ple de la Diputació ha fet avui una declaració institucional en suport als bombers voluntaris per la greu situació que denuncien que pateixen. La declaració ha estat possible gràcies a una moció presentada per Esquerra i aprovada per unanimitat. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Jaume Gilabert, portaveu d'Esquerra, ha presentat la moció explicant que la zona de Lleida s'ha passat de 75 bombers l'any 2002 a 45 l'any 2019. A més, ha afegit que aquesta és la demarcació que compta amb menys parcs de bombers professionals.
No oblidem que som un terç de Catalunya, la qual cosa fa evident que les distàncies a recórrer són molt grans. I, de fet, dos exemples. El tram entre Balaguer i la Seu d'Urgell, temps de resposta pot arribar a ser a 50 minuts. El mateix podríem dir de la distància entre Lleida i Ascó de cara a una emergència. Per a millorar tot aquest temps de resposta caldria disposar, evidentment, de més parts.
També cal destacar que, entre altres, durant el ple d'aquest mes de febrer s'ha aprovat una comissió especial informativa temporal del seguiment del cas Bòreas.
Finalment, avui també han començat les obres del túnel del Coll de l'Illa a l'A27 entre Valls i Montblanc. Ha estat amb un acte oficial de la delegada del govern, Teresa Cunillera, però amb les notables absències dels alcaldes afectats.
La delegació del govern ha donat avui el tret de sortida a les obres d'aquest complex túnel que ha d'unir Valls i Montblanc a l'Illa i que compta amb un pressupost de 115 milions d'euros. L'acte, però, no ha comptat amb la presència dels alcaldes d'aquests dos municipis, d'Albert Batet i Josep Andreu. La delegada Teresa Cunillera ha justificat la seva absència perquè, segons ha dit, mai no s'han posat en contacte amb ella ni han fet cap reclamació.
Aquests alcaldes mai s'han posat en contacte amb mi, mai he tingut jo cap reclam ni cap crida per part d'ells. M'hagués agradat, eh? Nosaltres hem fet la feina perquè creiem que la teníem que fer. Si anem més acompanyats, sempre t'ajuda això, no? Perquè fas més, més potència, més projecció, però és igual, l'obra està aquí i estic segura que els alcaldes estan igual de contents que jo avui.
Amb l'acte d'avui s'ha desencallat un projecte aturat durant anys per problemes tècnics i que implica la construcció d'un túnel d'un quilòmetre i mig de longitud i fins a 120 metres de profunditat. Es tracta del quart i últim tram pendent d'executar de l'autovia A27 entre Tarragona i el Montblanc.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I aquesta tarda ha tancat portes al Mobile World Congress al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i ho ha fet amb xifres de rècord. Enguany, 109.000 persones han visitat el Congrés, que ha comptat amb 2.400 expositors.
Són 2.000 visitants més que l'any passat en una edició que es considera la millor de la Fira del Mòbil de Barcelona i que ha comptat amb assistents de més de 200 països. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha destacat els efectes per l'economia catalana d'aquests bons resultats del Mobile.
Ha estat el millor mobile de la història, ja no des d'una perspectiva de la quantitat de visitants que han vingut, sinó sobretot de la qualitat. Tenim a Catalunya el que és una de les principals indústries del futur, el que és un dels principals elements que ens permetrà progressar en l'àmbit econòmic i social en els propers anys.
Una activitat que s'ha notat amb força als aeroports catalans. Al Prat han augmentat un 95% els vols privats aquesta setmana, la despesa en comerços ha pujat un 36% i la de la restauració un 42%. L'aeroport de Girona Costa Brava ha registrat 72 vols charter i el de Reus ha fet 10 operacions relacionades amb el Mobile World Congress.
A Catalunya, 350.000 persones pateixen malalties minoritàries, la majoria d'origen genètic. Són dades difoses per la Generalitat, coincidint avui amb el Dia Mundial de les Malalties Rares, anomenades així pel baix nombre d'afectats de cadascuna.
N'hi ha més de 7.000 i 9 de cada 10 pacients no tenen tractament específic. Una d'aquestes malalties és l'hemiplegia alternant de la infància, que pateixen 8 persones a Catalunya.
Un dels afectats és l'Oliver Gambús, un nen de Barcelona de 3 anys. Maite Polo, bona tarda. Quina mena de malaltia és l'hemiplegia alternant?
L'origen de l'hemiplegia de l'Oliver és la mutació d'un gen i de moment no té cura. El futur és incert. Els neuròlegs han advertit la Bridget i el Marc que en qualsevol moment el seu fill pot tenir un brot greu que el faci retrocedir en totes les habilitats en què hagi avançat fins a aquell moment.
Impotència i molt, molta tristesa, però també dona força d'intentar de trobar alguna cosa, no? d'ajudar-li d'alguna manera.
A Catalunya existeix infraestructura, com l'Hospital de Sant Joan de Déu, i excel·lents professionals, però no prou finançament. L'esperança dels pares d'aquesta criatura són els investigadors internacionals. El pare i la mare de l'Oliver miren el futur amb optimisme gràcies a la solidaritat.
La societat doncs, també et dona alegries, no?
O sigui, esperança sí que n'hi ha.
Les associacions de mares i pares de Badalona veuen perillar la construcció de les noves escoles Badalona Port i Ventós Mir en els solars cedits per l'Ajuntament a la Generalitat. Els ho ha comunicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, aquest matí, abans d'una visita a l'Institut La Llauna. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. A les portes de l'Institut del Barri del Progrés, membres de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Estudiants han lliurat al conseller un document amb els projectes educatius pendents a Badalona. Segons la presidenta de FAMPAS, Mireia López, Josep Bargalló ha afirmat que els projectes més urgents, la construcció dels nous edificis del Ventós Mir i el Badalona Port, no es podran dur a terme ara per ara els solars previstos. Afirmació que els ha sorprès.
S'ha sorprès la contestació, no?, que ens ha donat. Per exemple, els solars del Badalona Port i el Ventós Mir, que suposaven que estaven cedits a la Generalitat i tot correcte per reconstruir les escoles, resulta que tenen un problema.
El conseller Bargalló no ha entrat en detalls sobre les dificultats dels solars per construir-hi aquests dos centres educatius. Això sí, ha admès que grans ciutats com Badalona tenen pocs terrenys i sovint aquests no compleixen totes les condicions que la Generalitat exigeix.
La Universitat Girona imparteix el primer mòdul optatiu de gestió d'apartaments turístics de l'Estat espanyol. Els estudis, que per primera vegada pretenen formar a nous professionals per aquest sector, ja han començat a les aules de la Facultat de Turisme. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Des de principis de febrer, alumnes de quart de turisme de la UDG estan rebent classes sobre gestió dels allotjaments turístics. És el primer mòdul optatiu de tot l'estat espanyol que tracta aquest tipus d'activitat turística i que l'imparteix l'ATA, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava i Pirineu de Girona. Només porten tres classes teòriques i l'interès entre l'alumnat va a l'alça. Cristina Mías és estudiant de quart curs de turisme.
Al llarg de la carrera hem tocat molt hotels, intermediació, agències de viatges, transport turístics, hotels, càmpings, turisme rural, però sobre curs no ens parlen gaire.
Els alumnes que han optat per aquest mòdul hauran d'assistir a 13 classes teòriques a l'aula, però també visitaran un habitatge d'ús turístic per entrar en situació. L'optativa Immobles d'ús turístics continuarà fins a finals de maig i preveu consolidar-se com una nova assignatura més a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Les confraries pesqueres de la Mediterrània han signat un manifest per demanar al Parlament Europeu que torni a negociar el pla de gestió plurianual per a la flota d'arrossegament. El document s'ha d'aprovar el mes vinent i ha d'entrar en vigor l'any que ve. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
La Unió Europea proposa que la reducció de l'activitat de la flota d'arrossegament sigui d'un 40%, una xifra que durant el 2020 seria del 10%, però a partir de llavors se li afegiria un 30% més. Les confraries pesqueres de la Mediterrània es mostren contràries a aquest reglament perquè no inclou consideracions tècniques, sinó només polítiques. I és que, segons els professionals, fa molts anys que els pescadors ja estan aplicant mesures restrictives. Escoltem Antoni Martoa.
Hem de tenir en compte que nosaltres ja fa decennis que estem aplicant mesures de, diem, restrictives, de sostenibilitat, o com se li vulgui dir. Fa molt de temps que es va deixar de treballar els dissabtes, fa molt de temps que els horaris es redueixen, fan les vedes parades biològiques, etcètera, etcètera, etcètera.
El manifest lamenta les mesures dràstiques que poden tenir conseqüències en el camp socioeconòmic. També critiquen les pressions que han rebut per tal que acceptin aquest reglament i demanen que se'ls escolti.
Malestar entre els veïns de Cadaqués, que veuen amb impotència com ja han començat els treballs previs d'una nova urbanització a Saguarda, malgrat la moratòria de la Generalitat, que prohibeix construir a la Costa Brava durant el termini d'un any. La plataforma ecologista SOS Costa Brava demana aturar-los. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Els veïns de Cadaqués es senten insegurs pel que asseguren ells l'agressivitat de la promotora que ja ha començat a fer els treballs a la zona de Saguarda malgrat la moratòria de la Generalitat. L'entitat ecologista SOS Costa Brava ja ha fet els requeriments oportuns a la Generalitat i a l'Ajuntament perquè no segueixin els treballs. Ho explica Marta Ballocera, de SOS Costa Brava.
És que està passant que el promotor està apretant les màquines, tot i que s'ha fet un requeriment a la Generalitat, des de SOS Costa Brava s'ha fet un requeriment a la Generalitat i a l'Ajuntament que aturin el projecte d'urbanització a l'espera del que digui el pla director, però el promotor va a la seva.
Tant els veïns de Cadaqués com l'entitat ecologista demanen que s'aturin les obres de la promotora, ja que malgrat que té els permisos per fer-hi carrers i serveis, si finalment el pla director determina que no s'hi pot fer la urbanització, el dany al paisatge, amb parets de pedra seca i 5.000 oliveres, ja estarà fet.
Tret de sortida al Carnaval de Torelló amb la tradicional festa del Pollasso. Enguany arriba amb importants novetats. És el primer acte multitudinari d'aquest Carnestoltes que un any més arribarà al seu punt més àlgid dissabte amb la Rua. El 9FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. La plaça Vella de Torelló es convertirà aquest vespre en el recinte sagrat on transcorrerà el ritual de la rauxa que condueix a Pot el Bruixot. Entre les principals novetats de l'edició que es veuran aquest vespre, la geganta fortiana, la que balla la dansa de l'aparellament amb Margalef, podrà decidir si la festa tira endavant i no com fins ara, que tenia un paper més secundari. També tindrà més paper el cavaller del Gran Pollasso, segons explica Eduard Autonell, un dels directors del ritual.
Diguéssim que el cavaller del Gran Pollasso té una mica més d'interacció amb Chapot, el Bruixot, diguéssim que parlen més, hi ha una mica més de text, i també la fortiana, la marrana, doncs s'ha empoderat una mica i té, diguéssim, pren decisió sobre el ritual, diguéssim que ella és qui decideix si hi ha carnaval o no.
D'aquesta cerimònia lúdico-festiva i sexual, que es podrà veure en directe per les televisions de la xarxa, en sortiran les botifarres per celebrar el dijous llarder i el beuratge que ha de donar la força necessària als torellonencs per afrontar les tres grans nits de carnaval.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí La Seu afronten la Copa de la Reina a Vitòria.
L'Espart City Leaf Girona ja és a semifinals després de superar el València per 52-49. El partit ha acabat fa molt poca estona. D'aquí uns minuts a 7:45, el Cadí jugarà davant les anfitriones de l'Araski. Si l'equip de La Seu d'Urgell supera les basques, hi haurà semifinal catalana.
Badalona acull l'Spanish Open Karate.
Aquest pròxim dissabte, el poliesportiu del barri badaloní de Llefià aplegarà 200 competidors procedents de 16 estats. La competició referent del calendari europeu comptarà amb les proves de comitè, combat i catacoreografia.
I arriba el moment clau de la temporada per al Club Gel Puigcerdà.
El conjunt cerdà afronta aquest cap de setmana els primers dos partits de la final de la Lliga Espanyola d'Hoquei Gel. Dissabte jugarà el primer partit i diumenge el segon. La final és a millor de 5 partits. Per tant, el primer que en guanyi 3 s'endurà el títol de campió.
Ràdio Ripoll, Albert Güell.
Feia 4 anys que el Gel Puigcerdà no es classificava per la final de la Lliga Regular Espanyola. Un fet que es va confirmar el darrer cap de setmana, quan els de la Cerdanya van vèncer el segon partit de semifinals contra el Barça i van sumar així la segona victòria consecutiva contra el conjunt blaugrana. El partit que els va donar l'accés a la final va acabar amb empat a 6 gols i es va haver de decidir a la pròrroga. Els locals van fer el 7-6 per mitjà de Boronat. Així es va viure des de dins, com ho explica Kusta Tuohima.
Fue un partido muy, muy duro, muy igualado, muy, muy disputado. Hemos sufrido mucho de expulsiones. Gracias por la gente, por la afición. Hemos cogido mucha energía y al final hemos podido ganar. Es lo que hacen los grandes equipos.
El Xuri Urdín es va classificar per la final després de guanyar contra el Majadahonda.
Arriba la tercera edició de la Marxa Heroica amb nous recorreguts i amb una pràctica esportiva sostenible.
La prova es farà aquest diumenge a Fulleda, la comarca de les Garrigues, a les distàncies de 30, 18 i 10 quilòmetres no competitives. Aquesta Marxa Heroica està plantejada de manera que serveixi com a plataforma perquè els participants facin una descoberta d'un municipi que no arriba als 90 habitants.
Elena Casas i Tania Calvo acaben novenes en la qualificació de velocitat per equips al Mundial de Ciclisme en Pista.
Un campionat que s'està disputant a la localitat polonesa. La ciclista catalana i la basca han firmat un temps de 33 segons i 802 mil·lèsimes a només 40 mil·lèsimes d'accedir a la primera ronda.
I en waterpolo, derrota de l'Atlètic Barceloneta a la Champions.
Els mariners han perdut a la piscina del Brescia per 14-8 en un partit corresponent a la novena jornada de la fase de grups de la màxima competició continental masculina. D'aquesta manera, els barcelonins deixen escapar la segona posició en poder del conjunt italià. Els transpalapins sumen ara 20 punts.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Agramunt és una vila coneguda arreu de Catalunya per la seva xocolata i els seus torrons, uns dolços pràcticament exclusius de les festes nadalenques. Però aquesta població de l'Urgell és molt més que això, i la resta de l'any també és, com per exemple, el Carnestol. En aquesta ocasió, més que els torrons, el protagonisme és per un producte tan diferent com la ceba. En els dies previs al Carnaval celebren un concurs de tapes amb ceba o el CBT d'or, un concurs amb aquesta planta per imatge on tothom ha de parlar amb la I. Però la ceba més famosa de totes és la reina Xurripampi, una ceba de cara surrealista que comparteix el protagonisme de rues i disfresses amb el rei Carnestoltes. Aquest 2019, però, tots dos han decidit fer un pas més enllà i casar-se. Aquestes núpcies en concret i l'amor en general seran el tema del 33è Carnaval d'Agramunt. Del programa convé destacar l'acte de divendres a la nit, quan el rei Carnestoltes i la reina Xurripampi contrauen matrimoni en un gran sopar popular que afirmen ja és de ben segur la gran boda de l'any. Això sí, per assistir a aquest sopar cal adquirir prèviament un tiquet a canvi de 13 euros com a regal de noces pels futurs marit i muller. A la rua de dissabte al vespre, evidentment qui serà tothom benvingut i de franc, però la consumació del matrimoni no ho tenim tan clar. 33è Carnaval d'Agramunt, del 28 de febrer al 3 de març. En podeu trobar més informació al web carnavalagramunt.wordpress.com. Samba!
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.